extinció, gràcies a la gent de premsa que ha vingut. No vol dir que això no té sentit, sinó que esteu en una festa també, i gràcies, m'agrada molt veure-ho. Però que sí que el que farem nosaltres, a través de la Nauric, és enviar tot el que passarà aquí a cada periodista, a cada mitjà, i que bàsicament la festa, la trobada, la mantenim perquè sigui un dia de connexió de tots vosaltres, tots nosaltres, perquè això és possible i té sentit per les persones que estem avui aquí, per l'equip del teatre i per tots els que donareu vida en aquest espai. Un espai sense res que hi passi no és un espai, no existeix, de fet, no. Això és la gràcia dels espais buits, que podem inventar el que vulguem, i això és el que fem aquí al Teatre Eòlia. No ens hem assegut, hem fet una Conxita en plan azafata, ara que venim tot de vols i de l'agost, i ho tenim fresc. Doncs perquè ara veurem unes imatges del que serà la temporada. És a dir, que gaudim d'això i després parlem una miqueta, expliquem, preguntem i compartim. Gràcies.
I, però el bo serà que cada companyia pot explicar-se a si mateixa. Aquest espai continua apostant per obrir un buit que tenim en aquest país de donar suport a les persones que acaben de formar-se i que han de fer un salt, perquè hi ha com un abisme enmig, cap al món professional, que vol dir poder-se comunicar, poder realitzar-se per allò pel qual s'han estat preparant durant molt de temps, molts anys, i poder trobar la felicitat i la plenitud, no? Una cosa que és tan difícil de trobar a la vida perquè no se'ns educa per això a les escoles. Llavors, Eòlia sempre ha pretès ser un espai on això sigui possible i fer que aquest abisme, en comptes de ser un salt, sigui una passejada, una transició intensa, no fàcil, però possible. Llavors, el Teatre Eòlia aposta per la creació emergent. I aquesta emergència té aquest component d'urgència, però sobretot d'alguna cosa que emergeix i que va de lo acadèmic a lo professional. No només perquè tenim una escola aquí, vinculada a l'espai, sinó perquè hi ha molta gent formant-se a Barcelona, a Catalunya, no només a EOL, l'Escola Superior d'Art Dramàtic, sinó a molts altres centres, a l'Institut del Teatre. Aquí programem propostes de tots aquests espais, perquè no volem ser endogàmics, és molt avorrit i és poc saludable. Per tant, obrir-nos ens garanteix la supervivència. La diversitat és la vida. Dit això, també recordar que una cosa que ens encanta, i això ja és com una predilecció, us diria que gairebé personal, o personal meva i de gran part de l'equip, és seguir apostant pel teatre necessari. Aquest terme es va acunyar quan vam programar Ragazzo, fa dos o tres anys, crec. Perquè teatre necessari per nosaltres no només era un teatre que ve de l'emergent, sinó de l'emergència de donar veu i mirar històries que s'han de saber, que s'han d'explicar perquè han quedat silenciades en els sistemes humans, socials, familiars, personals, i que és un factor de salut que aconseguim a través del teatre, poder veure allò, rebre-ho i viure-ho des de l'emocional i amb grup. Això ens caracteritza com a espècie, el ser grup i el connectar amb l'emocional i compartir això. Llavors, en aquest sentit, doncs, ja heu vist que hi ha propostes que explícitament parlen de memòria, que tornem a fer la maternitat d'Elna. A mi m'obliguen, jo no volia. És veritat que és una història necessària, que continua sent vigent. És la història de la meva vida, en realitat, a nivell intèrpret, que és com estic. Jo ja estic parlant com a companyia, després ja donem pas a la resta. I bueno, la vam fer lliure, es van exaudir les localitats, la vam fer l'any passat al Poliorama, també va ser allò superhit. Encara que sembli impossible, no?, poder omplir un teatre tan gran i que funcioni en espais petits, en espais grans. Llavors, teníem un bolo al Cursal de Manresa i vam dir, bueno, mira, doncs per què no fem dos dies al Teatre Eòlia? I al final fem quatre dies únics fins que ens doni el punt i tornem a explicar aquesta història. Llavors, dit això, m'agradaria molt aquest any no estar jo aquí fent un monòleg, sinó que l'equip del teatre, tant igual els estic voltat, veieu que quasi tots són dones. Això també caracteritza el projecte. hi ha una energia molt femenina, també en els homes que s'apropen. Però que també tenim una mirada masculina, no?, per equilibrar les energies que hi ha. Aleshores, m'agradaria que elles també parlin de les àrees que... Perquè tenim una notícia, una novetat, que és la beca Odisseu, molt important, que ens agradaria que tinguin molt de foc avui, perquè per nosaltres ha estat una batalla campal, com la Joana. I també per nosaltres és un gran triomf i ens fa molt contents pels valors del projecte. I després tot el que és la programació, que amb l'Anna heu estat les companyies, no?, tenint la interlocutora, i doncs que ella pugui presentar tot això que hi haurà i que ja vosaltres podeu explicar el que fareu. Fem-ho breu, fem-ho lleuger, però que tothom es quedi amb ganes de veure què fa l'altre. I jo no deu de més, només que estic molt feliç de sentir-me també acompanyada i que la gent que s'ha fet. I gràcies també a les persones de mitjans de comunicació que han vingut i també gràcies als que faran ressò d'aquest acte quan rebin el dossier i endavant. Doncs, sí, què fem?
Si voleu, explico breument el que faig dins de Teatre Òlia i després ja passem a la programació i a tots vosaltres. Pues, jo em dic Conxita Pons, crec que he parlat amb tothom d'aquí. Porto la producció de teatre, però com veureu, l'Anna porta cruix de les companyies i tot això, i jo porto tot el que és Teatre Òlia com una plataforma per fer aquelles coses que no són només exhibició, que és sessió d'espais per companyies tan emergents com no tan emergents, perquè en aquesta professió ja sabeu que ara estem aquí i després anem a baix.
Estàs emergint sempre.
Sempre. Hem de tenir l'ego ben tranquil, perquè això... I fem sessió d'espais per companyies que ens ho demanen, que això és totalment gratuït, és una ONG. També tenim un grup de recerca teatral que treballem amb professionals de dins i fora de l'escola. És una convocatòria oberta a tota la ciutat. I aquí és gent que encara, o que està interessada en la recerca, en la investigació, no tant en l'exhibició o companyia. Per aquella gent que ja té un projecte concret, tenim els espais de creació, i aquest any, com m'ha explicat la Rosa, com a novetat, tenim la beca Audició, que és una dotació econòmica per a aquelles companyies, perquè pensem que no només necessites un espai, sinó que necessites una mica més. Necessites una mica, que és el que nosaltres hem aconseguit. Esperem que això continuï en el temps i es faci més gran. I moltes gràcies per la vostra implicació de tothom i passo a l'Anna, que ja explica la programació.
No aniré cronològicament, començaríem per les mostres, això ho deixarem després, comencem amb el Sud del Paral·lel, que és un espectacle que va sorgir d'aquí, d'un Monday Monday, del Carlos Gramaje, però ens ha disculpat perquè està constipat i a més és divendres. Sí. Bueno.
S'està cuidant.
Ha triat.
Sí, prioritats són prioritats. Així que passem directament al Festivers, al Festival de Teatre Anglès de Barcelona, el primer...
Jo represento ara el meu amic Carlos Gramaje, que no us ho parleu perquè jo ho vaig veure en la versió anterior, ara és millorada, en direcció de Fernández Bojo, que és l'únic que li faltava, algú que li fes un varita màgica, però és una oportunitat de veure, entre nosaltres diríem una vieja glòria del teatre musical, però algú que està molt present, molt viu i amb molta força, però que porta una memòria d'interès, això és un mal.
Gràcies. Bé, passem, després d'en Gramaje, vindrà el Festival de Teatre d'Arts de Barcelona i aquí ha vingut en Pere, que és el director, i us explicarà una miqueta com li ha tot plegat. En Pere, saps que avui tenim aquí. Passo paraula.
Res, seré molt breu. Fa justament un any presentàvem aquí mateix, la temporada anterior, una cosa que jo em vaig inventar, que era Jove Companyia de Teatre d'Arts de Barcelona. Sí. I sota aquest nom presentàvem un espectacle en vers que pràcticament no s'havia representat, que era el Cid, que era una obra paradigmàtica, el Cid de Pierre Corneille. Llavors, a partir d'aquella experiència, doncs no sé, diguem-ne que la ignorància és molt atrevida, i vam dir, mira, no ens ha sortit malament la cosa, doncs anem una mica més enllà. De fet, al fons, fer teatre de vers és una vella aspiració i reivindicació meva, des de fa molts anys. I aquest any provem, sota aquest títol de Festivers, Festival, primera edició de Festival de Teatre de Vers de Barcelona, i posem com tres espectacles en un període curt de tres setmanes. Per un costat, tornem a fer quatre vegades el Cid, que serà l'últim espectacle, i n'estrenem aquesta companyia jove que està composta per un total de 20 actors i actrius que tots compleixen, diguem-ne, un requisit, que és que són alumnes o exalumnes d'Eòlia, que en el fons també forma part d'aquest decàleg. Doncs presentem primer de tot una obra primerenca de Molière, que és El Despit Amorós, que és d'un Molière molt jove quan vivia al sud de França. Ja té, diguem-ne, tots els components de les grans obres que després escriurà. I la segona setmana presentem l'obra capdalt del Racine, que és Fedra. I bueno, a mi m'agradaria que aquest Festivers tingués continuïtat, que creixés. M'agradaria que es pogués fer una segona edició on s'hi poguessin involucrar doncs algun teatre més l'any vinent, i que durant 15 o 20 dies, a la tardor del 2019, poguessin veure la segona edició millorada, amb qualitat, que hi poguessin haver més companyies que poguessin ser interessades, que es pogués fer alguna lectura dramatitzada. Aquest és l'objectiu, eh? Però aquest any només ens quedem això, i és suficient. Fer tres espectacles, cada edició m'agradaria que es dediqués algun aspecte del teatre vers, i si alguna cosa, si un comú denominador té aquest any, és que les tres obres estan amb alexandrins aparellats, si es diu així, aparellats, i està dedicada als tres grans neoclàssics francesos, que és Molière, Racine i ja està, i poca cosa més.
Gràcies, Pere. Poca cosa, però molta, perquè això sona a microbi, a malaltia contagiosa, però bona. No, que d'aquí a l'estiu es una petita cèl·lula de canvi.
M'agradaria que Eòlia sempre hi participés. Estéssim a recer d'Eòlia, perquè crec que és el microcosmos ideal per fer aquest tipus d'espectacles.
Jo des d'Eòlia crec que tu ets la persona per única per fer això. Realment han dit, bueno, veieu que aprofitem per fer reunió. Aquí s'ha d'aprofitar el temps perquè... Gràcies, Pere, gràcies a tots.
El següent espectacle, novembre, és Hamlet Segismundo, que va sorgir de la convocatòria d'espais de creació de l'any passat. I han vingut la directora, Lorena Volpe, i en Pol Forment.
Bueno, muchas gracias. Hamlet Segismundo, digamos que es un espectáculo muy personal, partió de una experiencia previa que tuvieron Paul Formel y bueno, Paul aquí y Alberto Trejo, que no está con nosotros, por favor, en Madrid. Y bueno, a partir de eso yo he tomado los personajes de Hamlet y de Segismundo, de La vida es sueño, y digamos que les he dado vida más allá de la obra original. Y ahora conviven dentro de otro universo que además se mezcla con estas experiencias y con el proceso que hemos hecho en ensayos, ¿no? Bueno, ha sido un lujo trabajar con este equipo, debo decirlo, y bueno, sí, creo que es una experiencia muy particular ver una obra como esta, ver a esos dos personajes en contextos tan diferentes y también tan emocionales y personales, ¿no? Creo que para ellos fue un trabajo muy...
Sí, ha sido un trabajo muy raro. Sí, porque ha estat molt... Va néixer per la necessitat de parlar de nosaltres mateixos, no? De l'Alberto i de mi, de la nostra amistat, al final la creació va aparèixer, bueno, què tenim nosaltres, una amistat, tu em reconeixes amb un personatge, jo em reconec amb l'altre, i no parlarem només de nosaltres, sinó que agafarem dos clàssics que ens interessen moltíssim per poder explorar en ells i en nosaltres, no? Com un anar i venir de nosaltres, el personatge, i vam comptar amb ella perquè nosaltres sols no... Amb ella i amb un equip que estan allà també, un equip,
sí.
Que la majoria som d'Eòlia, també cal dir-ho, no? Som una companyia que ha nascut aquí i estem molt contents d'estar aquí.
I bueno, y seguimos con el verso, porque también, digamos, para mí la poesía ha sido el centro de ese trabajo dramatúrgico. Entonces, bueno, nos invitamos.
Gracias. Bueno, després ve la necessitat d'Elna. Sí. Ja ho hem dit abans, que també ho gaudiré molt, que les persones que arribin, i sobretot que aquesta història segueixi expandint-se perquè segueix sent actual, no? Per desgràcia. I penso que serà eterna també per desgràcia, però aquí estem explicant i explicant fins que transformem en mans un moment.
Després, el desembre, tindrà 42 quilòmetres, que també sorgeix de... Bueno, aquest és el primer espectacle que sorgeix de la Beca Odisseu, que és aquesta que em parlava de Conxita, i ha vingut la Georgina...
Doncs res, nosaltres quedem 42 quilòmetres, que és una de les guanyadores de la Beca d'Esperta. Primer de tot, moltes gràcies.
No, és que realment
són les dues beques que existeixen aquí i realment, per donar molt les gràcies perquè iniciatives com aquesta fa possible que puguem fer teatre dintre de la precarietat de la nostra feina. Però bueno, el Rafa i jo estem en representació de la companyia, la direcció la farà el Roger Torns, que això encara no està en la Lucía, em sembla. Amb nosaltres com a actriu hi ha la Diana Gómez, el text és del Manel Arevalo, les escenografies de la Noemi Costa i l'espai sonor fa el Guillem Chafaer.
Sí, jo, bé, abans de res, jo volia fer públic que estem molt contents de tornar al que seria casa nostra. D'alguna manera, que ens hem tornat aquí, ens fa com molta il·lusió que sigui hem guanyat beques, hem fet altres coses, però aquí ens fa especialment molta il·lusió perquè és la que és casa nostra.
Però
això
no s'ha
fet
aquí fa més de
12 anys. Sí, és molt maco. I d'això, 42 quilòmetres, justament estigueu així la peça perquè són els quilòmetres que recorria la ruta del Bacalao, la famosa ruta que va començar als 80, va acabar a mitjans als 90, més o menys, i ens instal·lem més o menys en l'any 93, perquè és quan ja començava la decadència d'aquest moviment, que tot va començar amb un moviment artístic i musical i va acabar sent simplement joves que anaven de festa, es volaven, que és la part que coneixem nosaltres com a generació, perquè és la que ens coneix, però ens toca quan érem molt petits. I volíem reflexar doncs, tota la merda emocional que podien tenir els joves d'aquella edat, paral·lelament amb la destrucció d'aquesta ruta, d'aquest moviment que va sorgir a partir dels anys 80.
Llavors, aquesta cançó és un grup d'amics. Sí, hi ha un paral·lelisme en un grup d'amics que surten de festa, un dels amics té un accident de cotxe i decideixen no aturar-se i seguir la festa durant 4 dies. Llavors aquest grup es trencarà i fa una mica de referència també al trencament d'aquest moviment que va ser molt criminalitzat, realment, vull dir...
La política.
És curiós perquè nosaltres al començar a ficar-nos en aquest tema és una cosa que desconeixíem, però realment musicalment és molt important a nivell mundial la ruta i també la criminalització que va patir al final i el naixement de la premsa groga i tal va servir per tapar els primers casos com de corrupció política que estava vivint l'Espanya democràtica.
Si volíem reflexar la generació dels que eren els fills d'una transició, no? Que era
com... La primera generació.
Exacte, després de viure una dictadura i que en teoria s'havien de menjar molt exactament igual que nosaltres, la generació X. O sigui, ells eren la X, nosaltres som la Y, els millennials. I realment no ens allunyem tant, vull dir, nosaltres també ens han venut la moto de que ens menjaríem el món, de que tindríem feina i al final ens han acusat de ser nimis, de no fer res, de no pensar en res i de no voler res. I crec que totes les generacions... I volíem, o sigui, ens semblava més interessant fer la mirada enrere fent una mirada en van, que també ells també tenen un seu, els que venen després, però em semblava molt interessant mirar cap enrere perquè...
Ara seria una peça de circumstància. Jo no tenia previst. Van venir els de la Maria Aurelia Campmany a veure si l'escola hi volia participar. Primer, Anna, vaig dir que no ho volia fer.
Jo vaig citar, eres la persona per fer això.
I finalment estem embrancats amb un macro projecte. En l'espectacle es diu Cabaret 50, us poso una mica en situació, perquè també no deixa de ser memòria. A l'any 68 s'estrena a la mítica Cova del Drac del carrer Tuset el primer de 9 espectacles que duraran fins l'any 75 d'una cosa que sabien, diguem-ne que era d'importació recent, que era teatre de cabaret de tall alemany. O sigui, fins al moment hi havia el cabaret de Viticuixa del Paral·lel, però llavors la Maria Aurelia Campmany, conjuntament amb el Josep Anton Codina i després el company de la Maria Aurelia Campmany, que es deu el Jaume Vidal Alcover, van pensar que podien portar, o sigui, traspassar aquest tipus de teatre, que és un teatre, és un tipus de cabaret més de denúncia. I llavors a la Cova del Drac hi estaven cantant sobretot els dels 16 jutges, la nova cançó. Llavors ella es va estrenar un espectacle escrit per la Maria Aurelia Campmany que es deia Dones, Flors i Mitança. Era un espectacle on hi havia petits textos de denúncia més cançons. Creen una companyia que es diu Cabaret i llavors des del 1968 fins al 1975 estrenen un total de 9 espectacles. Moltes d'aquestes cançons van ser gravades per la Trinca Partal, per tant, vull dir que si veniu a veure l'espectacle, algunes d'elles us sonaran, perquè la Trinca doncs, les va fer conegudes. L'espectacle es diu així, però paral·lelament també estem treballant amb la Facultat de Comunicació Blanquerna un documental on intentarem doncs, això, explicar el que va suposar el grup Cabaret. Jo, amb aquesta mena de busseig que he fet, amb tot aquest material que m'ha anat passant amb Codina, he arribat a la conclusió que el musical català contemporani té una de les potes amb aquests espectacles. No és l'única pota, però al cap de 6 o 7 anys ja es va fer la primera obra de rock, i diguem-ne que en Bozzo estava a punt d'estrenar i molta gent d'aquella època va passar per la Cova del Drac. Per tant, alguna cosa hi devia portar. No res, fem aquesta mena d'homenatge dintre de l'any Campmany i farem una mica de memòria de cançons que van ser cantades fa 50 anys. Gràcies.
Mostra de creadors que ha fet emergent de l'any passat, n'hi ha tres. És el primer, és un musical, crec que busco qui ens va dir. Jo, Maria Segura, que encara...
Aquí estan l'Eric, 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 que són dos emergents dels vuit que som. Això és que parlem d'un musical de creació, musical interpretat per quatre emergents. Quatre homes emergents, quatre homes emergents.
Marc Artigau és l'autor del musical, Clara Peia, l'autora de la música.
Miquel Tejada és el director musical. I tenim ja dos professors, la Conxita Pons és la il·luminadora i la Lola Vella és l'escenògrafa.
Així, ràpid, el Marc, juntament amb tots els intèrprets, van estar parlant al principi de què volíem parlar, de quines necessitats teníem. I aquest moment que estem vivint ara del Connecting People, que ens fa desconnectar de nosaltres mateixos, de la gent que tenim al costat, va ser una mica el punt de partida, no? I llavors el Marc planteja com un conte de com les noves tecnologies en un futur no massa llunyà ens acaben afectant a l'ésser humà. Com ens afecta positivament, però també com ens afecta negativament. És un musical dramàtic o còmic, per dir d'alguna manera, que té molt pes el drama, però que està ple de tocs d'humor, en música directa, i... Afegim alguna cosa més o ho matem?
Està tot molt ben explicat, però no, vull dir, tenim un equip de luxe, estem molt, molt contents de poder estar presentant, hem quedat una mica amb el carnet a la boca, com hem fet la primera vegada i creiem que se'ns torni a donar una oportunitat d'aquí. També és un aparador, no?, perquè ens vam apuntar a altres sales i se'ns pugui conèixer més enllà del que queda amb la missió, no? Que moltes gràcies per agrupar-nos i també a veure si aconseguim atreure la temàtica és una mica la que ha explicat la Rosa Maria i creiem que és important també en moments on ens separen moltes coses i estan passant moltes coses en el món trobar què és el que ens apropa i què ens apropa des de sempre i no a través d'una pantalla que és el que ara estem com més habituats, no? I penso que és una bona oportunitat per venir a passar una bona estona amb una música excel·lent i que us animem a també que vingueu.
Un altre espectacle també sorgit de la mostra d'interns emergents és El futur, el de dirigir en Joan Llago.
No hi és, ha vingut part de l'equip.
I tenim aquí a part de l'equip en Martí, Laura i la Xènia, explicant una miqueta.
Em sap greu a la gent que em rompa l'esquena. Nosaltres, Laura, el Martí i jo, la Xènia, venim en representació dels nostres companys. El futur neix a través del taller de quart i és un procés de creació molt xulo, molt bonic i que l'hem viscut molt intensament amb la direcció extraordinària de Joan Llago, que ha estat un luxe tenir-lo amb nosaltres. I res, neix a través d'unes improvisacions, el Joan va venir i ens va proposar com diversos temes i un d'ells era parlar doncs, de les diferents generacions, passat, present i futur. Aleshores ell el que ens demanava és que ens féssim la pregunta, si les persones que teníem la sort de tenir avis i àvies, que els hi féssim la pregunta als nostres avis com s'imaginaven el futur quan ells tenien més o menys la nostra edat. Aleshores, a través de preguntes, entrevistes amb gent, bueno, per exemple jo, la meva àvia, companys, companyes, vam fer aquesta pregunta i representa que hem fet el passat, present i futur, demanant què és el que esperàvem nosaltres trobar quan bueno, estic fent la pitjor lliu. vaja. Doncs que ens preguntéssim això, que com seria el futur. Aleshores, és en aquest món, com bé comentàveu vosaltres, estan passant moltes coses, molts desastres, coses que no entenem ni crec que entendrem mai, però sempre penso que és una bona pregunta i ens l'hem fet tots, que sempre ens esperem que el futur serà, això és una frase que diu l'obra de puta mare. Llavors us convidem a venir perquè és molt xulo, apunteu-ho. I no deixa de ser una obra de reflexió, de que ens parem a pensar un moment, perquè el món va molt embalat, però també hem de tenir moments de parar, posar els peus a terra i reflexionar de si el que estem fent ens està agradant, no ens està agradant, i cuidar també els nostres. I no sé si voleu dir alguna
cosa. És aquesta pregunta que ens fem ara i ens pensem que és nostre, però al final és una cosa que aquesta pregunta s'ha fet sempre i és com donar-li el valor que té.
I sí, només afegir que el que diu ella, la reflexió que això ens pot portar, no? De si esperem que el futur serà de puta mare, com diu l'obra, o si el futur serà un drama i veure com s'ha viscut, també com destacar que a través de la feina que hem fet d'Impros, doncs també nosaltres com a companyia estem molt contents amb el Joan perquè creiem que li ha donat un punt que té molta reflexió i alhora té aquesta mà esquerra que té el Joan de també fer-te riure, quedar-se una mica amb tu en alguns moments, i que ell això no us ho reconeixerà, dirà que és de tots, però nosaltres sabem que, bueno, que ha tingut aquest, no, com aquest, aquest saber donar-li el punt que a nosaltres també, pues, ens ha agradat molt poder entrar-hi. I ja està.
I que vinguem.
I necessari per una altra cosa, perquè parlo d'història, abans la Georgina em prenia el número per dir-ho, m'ha preguntat i és d'història, normalment sempre faig història, o sigui, és el que crec que és important fer. I d'altra banda, és, necessito fer-lo perquè és, la història serà encara necessit. Hi ha només l'actiu que em va dir, escolta, voldria fer una cosa amb tu, i vaig dir, vale, farem això, farem la història de la meva mare, bàsicament. La senyora de la foto, la meva mare, no és perquè sigui la meva mare, que és interessant, sinó que és interessant perquè va viure des del pistolarisme, és a dir, una època, el triari bolxevic, en aquelles èpoques terribles en les quals les famílies d'aquest país vivien en temps d'extremosos, per qüestions polítiques molt greus. És una època que de vegades ningú sap, és a dir, que hi va arribar a haver un assassinat diari a Barcelona durant setmanes i mesos. Per tant, són èpoques terribles, són èpoques que després continuaran fins a la Guerra Civil en una època molt convulsa. Després entrem a la meva mare era italiana, per tant, fuig de la Guerra Civil per allò, i cau en un lloc encara pitjor, que és el feixisme d'Itàlia. I per tant és una història que només per fer el recorregut i d'una noia ingenua, en aquella època les noies no es dedicaven a la política, els nois sí, però les noies parlaven d'altres coses, i el seu punt de vista era un punt de vista ingenu, però en la mesura que era ingenu era al mateix temps especialment encertant, és a dir, tenia una mirada neta sobre les coses. És el que faré, no tinc ni puta idea de com ho faré, però els parets de sortir el que faré. Bàsicament, ja és necessari.
Primer treball creatiu juntes, som germanes, per si no ho
heu pensat.
I tenim com ganes de treballar plegades, no? L'Anna és una gran professional de la producció.
Sí, com, bueno, és que ens ha donat un minut, diu, parlar un minut, sí, però ha preparat molt resumit.
Bueno, jo em dedico a les arts escèniques i teníem com ganes de treballar juntes. I llavors ens plantejàvem de quina forma començar, no? De quina forma començar, pensant, parlant, vam escollir el mar, perquè per nosaltres és important, deixem-ho així, encara. I llavors, bueno, vam estar qüestionant-nos doncs, per què el mar i què necessitava avui el mar. I també per qüestions d'experiències personals, hem apostat per començar parlant, donant veu a persones que estan creuant el mar per fugir de casa, per fugir de casa seva. I em ressona molt totes aquestes coses que heu estat dient, no? De la memòria, d'aquests desastres que passen en el món, no? I sentíem també com aquesta necessitat de poder donar veu en aquestes persones i donar donant-nos respostes entre tots, no? Perquè amb aquests desastres que estan passant de cop i volta, t'adones que potser s'estan com repetint capítols foscos de la història, o anem cap a repetir-los, o és aquesta cosa que diem, no entenem res del que està passant. I llavors, és com que ens ajudava també a poder donar per nosaltres el factor important que és el teatre, no? Que és aquest altar de comunicació i aquest lloc on ens trobem, i de cop i volta allò que passa, no? En un teatre és com que agafa una dimensió i un caràcter gairebé sagrat, no? O especial. Llavors pensàvem que és interessant. També estem en un procés encara de creació, les coses poden canviar, com deia en Pablo.
Bueno, perquè és una mica serà un espectacle que parteix molt de la realitat, aleshores estem treballant amb les persones, res, vull dir, els actors no seran actors ni faran d'actors, sinó que faran d'ells, aleshores estem en procés d'escoltar les seves veus i aleshores dissenyar una mica com les col·locarem a dins d'un escenari, això, perquè sigui una peça i que al final verbalitzar les coses les fan encara més reals. I el mar serà molt... Bueno, nosaltres partim una mica de la tesi de que el mar reflecteix molt la situació del mar, que ha de semblar com un mirall el que ens passa a les persones, no? Nosaltres estem fets d'aigua, les mateixes propietats, bueno, comença amb un tema així una mica més poètic, però que el mar reflecteix com està la societat. Llavors ara hi ha molta mort, hi ha molta insolidaritat, a part de contaminació, etc, que això ens obre temes per les següents, però començarem amb aquest, una mica la relació de l'home amb el mar i tindrem protagonistes reals, diríem. Per tant, el procés de creació, la dramaturgia, diríem, està sent una mica com una... com una investigació, quasi per acabar potser fent un documental, però la posarem aquí com en escena. I barrejarem una mica això, les arts escèniques amb l'audiovisual, també, que és una mica...
Això jo crec que l'identifica molt, no?, en aquest espai, a l'escala aquesta idea de... Working Progress, d'estar com en una marona que no saps ben bé, però que saps on vas, i per tant, hi ha una confiança i quan el mar m'ha ressonat i ara estava pensant, no?, com d'especial és la implicació de cadascú dels que esteu parlant amb el que aneu a fer en aquest espai, i això dona profunditat a l'espai i al projecte del teatre, o sigui que moltes gràcies. Gràcies.
A l'abril tindrem Ucredània, amb el Bauer, i han pogut venir dues d'elles que t'explicaran molt bé la Meri i la Sandra.
Hola, som la Sandra i la Meri, i bueno, estem en representació de la companyia Xia Teatre. Nosaltres vam fer una obra de teatre, que és la mostra de Tira de Carrera, amb l'autoria de la Meri, i l'espectacle va començar amb el Marc Aué preguntant-nos quina necessitat teníem nosaltres d'explicar i què és el que volíem explicar. Llavors, totes i cadascuna de nosaltres ens vam adonar que necessitàvem parlar de la identitat, de qui érem nosaltres, de quina part de nosaltres mostràvem a la resta i quina es quedava dins nostre, no? I a partir d'allà, doncs, ens vam anar construint el projecte. També és a dir que som 10 dones, que la majoria de nosaltres portem 4 anys treballant juntes, i és molt maco poder estar a casa i portar aquest projecte un altre cop aquí. I això és preciós.
I bueno, crec que el que és realment especial de l'obra és que bueno, som 10 dones, i en els 10 personatges hi ha 5 que són reals i els altres 5 són els reflexes. Llavors és això de qui sóc jo o qui crec que sóc jo. I l'altra part, l'alter ego, que m'està dient no, has de ser això o hauries de ser això. I realment crec que tothom té aquest altre alter ego, no? Quan et dius a mirar i dius, hòstia, el que he fet ara o qui sóc o com hauria de ser.
Sí, també és interessant que realment parlem d'un concepte bastant profund i l'estem tractant des d'un lloc, des d'un to còmic. Llavors són aquests dos contrastos el que crec que fan especial aquest home. Bueno,
I a finals d'abril...
també és l'altra companyia que ha guanyat a la
Liceu d'aquest any i presenta L'amor no és per mi, va dir Medea, la Caral, qui parlarà és l'autora, dirigirà l'Oriol Terrassó.
Doncs l'amor, el títol és L'amor, no és per mi, va dir Medea, és com el parèntesi que explica l'amor, perquè l'amor clar és tot, oi? I doncs és un text que vaig escriure aquest any passat mentre es feia quart de carrera i és un text postdramàtic, és un pastitx de Medea, és a dir que no se sembla res a Medea, però s'inspira en l'obra original. Això és una cosa que ens ha explicat el Pablo Clàster i jo semblava que no escoltava. I doncs, el tema de les tres últimes obres meves que he escrit, me n'he adonat un cop escrites, que és l'abús i que és l'amor també. I que nosaltres només podem suportar a vegades la vida perquè estimem. I perquè estimem, patim perquè estimem. No? I doncs l'obra va d'això, és un recorregut per la vida d'una dona desordenada. L'obra és... Hi ha una proposta que és que es pot fer cronològicament, es pot fer desordenada. L'Oriol ha triat fer-la desordenada. I doncs és un text que literàriament juga molt amb l'estètica i amb la composició. Cada escena té un número i aquest número són els anys que té la protagonista en aquell moment. Però no té per què estar interpretat per una protagonista únicament. I jo em sembla que l'Oriol vol fer una posada en escena molt contemporània. I doncs això ve perquè l'Oriol Terrassó no dirigeix, perquè jo aquest any he fet les meves pràctiques externes de la carrera fent de joan de direcció a les Antonietes a Otelo, i doncs ens vam entendre molt bé i ells tenien ganes de fer alguna cosa que fos nova, que no fos adaptació, i em van demanar si jo tenia... Em van trobar espavilada, perquè jo em vaig enganyar molt durant molt temps, i em van demanar si tenia alguna cosa, i jo els hi vaig deixar uns textos i...
Es van llegir.
Es veu que sí. I l'Oriol va llegir L'amor i li va agradar molt i doncs això. I estem molt agraïts, supercontents. Jo estic supercontenta que la gent de la que jo he après, no? Carolina, Conxita i Pablo, que són aquí, doncs hagin triat un text meu, perquè fa un... Bueno, vull dir, ho heu triat els de la comissió, però que és fruit del que jo he pres aquests anys, vull dir, no sé si m'han pres.
Són beques que nosaltres, de fet, que nosaltres recolzem és aquest procés de creació, que sigui amb nosaltres.
I com cada any obrim la temporada amb la mostra de creadors emergents, i aquest any, no tenim gaire temps, però us presento, tenim l'Andrea Monfe, que presentarà a Mea Gari, que és la primera, i això ja serà la setmana que ve. La llamada de l'Otra, potser Alejandro Rodríguez, i correspondència del Jordi Casado. I això serà setembre, finals de setembre, principis d'octubre, i és una setmaneta cadascú. I, endavant.
És com que estan en procés, no paren.
Estamos en la recta final, forma parte de nuestro trabajo de fin de carrera y estamos en estas tres semanas consecutivas, además estamos ordenados cronológicamente. La semana que viene será Andrea, yo la siguiente, la final de octubre y la segunda de octubre. Estamos realmente en este momento que tenemos muchas ganas de enseñar, pero hay motivos, tenemos muchos nervios porque nos hemos puesto muchas aspiraciones y esperamos que salga realmente todo bien, así que os invitamos a venir a ver las tres.
ja fa uns quants anys que anem fent el cicle Monday Monday de teatre musical i el cicle Opera Glam per apropar l'òpera a prop a les persones, no? No haver d'anar al Liceu a dalt de tot que no veus res perquè si no no pots pagar l'entrada, doncs aquí per un preu molt popular pots tocar el cantant i estar realment molt a prop. Llavors, el cicle Monday Monday, que després coneix amb el Big Monday que es fa al Teatre Poliorama, però la cantera és aquí, doncs en aquest cicle jo li aposta per coproduir d'alguna manera l'espectacle que... espectacle, concert, depèn una miqueta de la iniciativa dels intèrprets que els tenim aquí també tots seguits, ells, sí. I que ara t'explicaran, però sí que és veritat que la proposta és fer un concert de musical i normalment la cosa acaba amb espectacles, amb recerques, amb coses molt potents. I per mi, que vinc d'aquest sector, doncs és un regalasso, és un plaer. I combinem l'experiència, el recorregut, la maduresa, amb també l'emergència, no? La gent també, no només emergent, sinó jove, que comença amb molta força i per tant és una riquesa molt gran. Jo donaria pas ja, si vols tu, recordar dates i...
Sí, no, sí. L'11 de febrer, la Navet, tu ho saps. Us presento i després vosaltres
expliqueu.
En Joan Vázquez, el 4 de març, i la Raquel Jesaquet, el 29 d'abril. Serà superable.
Anem per ordre.
Vinga.
Res, l'espectacle, en principi, bueno, primer de tot donar-vos les gràcies perquè cediu un espai on hi ha una llibertat absoluta per fer el que vulguis, i això és un regal i alhora per mi és un repte. I... en el nostre cas hem volgut crear un tema, jo volia parlar sobre el tema de la maternitat i no serà tant un concert sinó que serà també, tenim la intenció de que sigui més espectacle, és a dir, veureu un personatge amb el seu recorregut emocional que bàsicament és una mare, que la relació de mare amb el fill. No puc dir molta cosa perquè és com allò de que hi ha un gir i si us el dic ja no té gràcia. Veniu, heu de venir. I bàsicament són cançons que a mi sempre m'ha agradat, o que les he cantat, o que algunes que m'agradaria cantar, i algunes que també el David Pintó, que és el que fa la direcció, les ha portat ell. I després tenim el Marc Garcia, que farà els arranjaments i és la part musical. I no sé si he dit el títol, amb tu fins al final, no sé si he dit, 11 de febrer. Jo sóc curteta, allà ràpid, eh?
Gràcies per convidar-me, he seguit el cicle de prop aquests últims anys i realment he fet coses molt impressionants que m'han agradat molt. M'encanta el tòpic del cicle perquè és unir generacions. I crec que és molt maca la iniciativa, poder compartir escenari amb gent que està començant a accedir al món professional i tenir aquest moment d'encontre amb ells. És una cosa que em fa particular il·lusió del projecte. Quan reflexionava sobre què volia fer aquest 4 de març, me'n vaig adonar que el 2019 farà 20 anys que vaig fer el meu primer musical. Vaig començar l'any 99 i vaig pensar, uau, unir generacions... gent que vol començar a dedicar-se a això, jo que n'he fet alguns, potser ens trobem amb coses interessants, doncs tinc ganes de revisitar els temes que he cantat durant aquests 20 anys, que m'han fet créixer, que m'han aportat coses, i tinc ganes d'explicar anècdotes de tota aquesta vivència que ha anat passant al llarg del temps. Així que el Roger Julià, que és algú amb qui vaig treballar a Fer, amb qui riem molt quan quedem per fer birres, em dirigirà l'espectacle en què trobarem, no sé, anècdotes o maneres gracioses d'explicar-les. Doncs ell dirigirà la funció i després el Gustavo Llull, que és algú que em sembla que és un músic espaterrant, amb qui vaig treballar només una vegada a Off-Broadway al Romea fa temps i no hem tingut l'ocasió de fer un show sols. Els dos junts, doncs, tinc moltíssimes ganes de compartir aquest concert amb ell. Així que gràcies per convidar-me i us esperem allà el 4 de març.
Bé, jo sóc la Raquel Jesaquel i faré l'últim concert del cicle. Primer vull donar les gràcies perquè fa apenas 2 anys jo vaig ser concursant del Monday Monday i que jo ara estigui fent això amb ells és com molt fort i bueno... No sé, que gràcies. I bueno, que un horror. El David Pintó és qui m'ho dirigirà i em va dir per què no cantes alguna cosa així, no tant com la teva zona de confort, que jo canto molt modern i molt bé, el tingui molt soul i tal, i em va dir, per què no fas alguna mica més diferent? Diu, m'agradaria sentir-te cantar coses tipus de la Barbara Streisand, no sé. I vaig dir, vale. I aleshores, doncs, farem un concert dramatitzat sobre la Fanny Brice. La Fanny Brice, no sabeu qui és, és el musical de Fanny Girl, doncs és la noia, no? Aquell personatge. I va ser una actriu que va trencar molts estereotips de la seva època, que era una gran comediant, i doncs explicarem la seva història, no? I em fa molta il·lusió. Això, que vingueu, que em fa molta il·lusió.
I una mica la proposta és gaudir de tot el plaer d'anar a l'òpera, és a dir, d'arreglar-te, posar el sentit que vas a rebre alguna cosa molt estimulant i molt de plaer, no? Gaudir d'una copa de cava mentre reps aquest... Jo penso que és una part que tenim molt oberta al barri, no? Jo dic, pots venir en pijama a escoltar l'òpera glam, un pijama xulo, glamurós, però que surts de casa, ho tens aquí, el preu és popular, igual que amb el Monday Monday. I per nosaltres també és una mica, s'ha parlat aquí de, no me'n recordo de què ha sigut, però que quan expliques una història d'aquestes que són dures, que si tot el que expliques és xungo, hi ha un moment que l'ésser humà es tanca, no pot sostenir tot aquell dolor. Llavors és molt important posar en un contacte que espero vosaltres, recurs positiu en una programació, perquè a part de tot això que hem de saber, hem de poder integrar, per tant s'ha de donar plaer, la vida ha de ser plaer, que ja els problemes venen sols, és a dir, que anem recuperant memòria, però fem-ho des del plaer per integrar tot això que mourem. Només em queda donar-vos les gràcies perquè jo ara em quedaria aquí a viure, diguéssim, amb vosaltres. Gràcies per donar vida a aquest espai i per tota la profunditat i la necessitat que porteu aquesta temporada. I espero que seguirem així a les properes. Gràcies.